Avui, com dèiem, aquests aparadors musicals que ens estan acompanyant i que els ha escollit el David Carmona tenen a veure amb aquest noi valencià que es diu Isma Romero. Íñigo no, que és el que tenim ara, és el que es diu Íñigo, ara m'estava confonent. Isma Romero, amb aquest segon àlbum que acaba d'aparèixer el passat divendres, que es diu Luminiscencia. Hem escoltat precisament els dos singles que s'han fet públics, Carlota, després de les 10, i ara, després del butlletí informatiu de les 11, Héroes, com dèiem, que és el segon tall d'aquest àlbum que s'està publicitant. Estem a l'Andorra Congrés Centre, aquí a Ordino, en aquestes cinquenes jornades tècniques de neu i de llaus, i com us hem dit, tenim encara convidats que han participat en una taula rodona d'ahir, per cert, els dos convidats, i dic que tothom diu que va ser la bomba, que van aprendre moltíssim, i que la conclusió que em van treure, anem a saludar el Carles García, bon dia Carles.
Hola, bon dia.
Predictor de llaus a Catalunya.
Sí, a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Hem tingut una companya teva aquí, la Glòria.
Correcte.
Ara en parlarem. I després una persona que jo li deia, tu tens un perfil curiós. I diu, sí, tinc un perfil curiós.
I un poco.
Estem parlant amb l'Íñigo Ayllón, que és de muntanya i em deia llicenciat en dret amb un màster en esports de muntanya.
Eso es. Bon dia.
Com conjuguem les dues coses?
Bueno, pues perdiendo mucho tiempo. Perdiendo mucho tiempo y al final, bueno, pues viviendo mi pasión, que es la montaña, y en realidad parece que sean dos mundos muy contrapuestos, pero no dejo de pensar ningún día en la montaña como usuario, como profesional guiando, y no dejo de pensar ningún día cuando estoy en trabajo de oficina, en trabajo de congresos y así, en lo que podría pasar. Son mundos que la montaña hoy en día es un hecho social más, como cualquier otra actividad humana, y por ello no deja de estar apartada al mundo del derecho.
Tu oficina, por cierto, es el Pirineo Aragonés.
Mi oficina es allá donde me llaman.
Pero radicado
en el Pirineo Aragonés, pero bueno, no hay problema en ir a Atlas, Alpes, donde toque.
Dèiem que en aquesta taula rodona d'ahir, de la qual n'hem parlat sovint, i molt especialment a la primera de les de les taules que hem fet aquí en el programa amb tres investigadores del CEMMA, del Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya, ha sortit molt la paraula consciència i conscienciació, no? Consciència i conscienciació. Més o menys també és l'esperit del que vas treure ahir, Carles, com a conclusió?
Sí, claro, quan parlem de riscos, clar, nosaltres estem fent una predicció d'un perill, un perill natural. Aleshores, es emet una informació, uns avisos. Aleshores, clar, la gent ha d'estar conscienciada d'aquest perill i prendre unes mesures. I una d'aquestes mesures, doncs, és la consulta d'aquests butlletins, que permet planificar, doncs, una activitat sense patir cap risc, no? Clar, el primer punt és que la gent tingui consciència de que hi ha aquest perill. Aleshores, potser prèviament, perquè la gent tingui consciència, hi ha d'haver-hi una tasca informativa, formativa, i aleshores, un cop ells són conscients d'aquest perill, hi ha al seu abast tota una sèrie d'informacions per minimitzar el risc quan surten a muntanya. Per tant, clar, no només és fer uns butlletins i que arribin a tothom, sinó que prèviament la gent ha de ser conscient que hi ha un perill i que hauria de consultar aquestes informacions. I posteriorment, clar, perquè aquestes informacions, per aquests butlletins, la gent pugui extreure'n tota la informació i poder-los aplicar i treure rendiment, doncs també calen uns coneixements. Per tant, sempre és el binomi formació més informació. I aquest va ser un dels punts de la taula rodona d'ahir, que ha de ser tot el tema de risc és bidireccional, és a dir, les administracions emeten unes informacions, però la gent prèviament també ha d'estar en disposició de ser capaç d'entendre i assimilar tot allò que se li envia per tal de trobar-hi rendiment. I això ha d'haver-hi una part d'interès previ en formar-se en aquells temes.
Ara després et demanaré exactament quina és la feina d'un predictor de llaus, que és el teu perfil. L'Iñigo sentia mentre escoltava en el Carles. Tu que estàs en contacte precisament amb els usuaris de muntanya, com aquí aquests, creus que la gent està prou informada o que hi ha molta gent que puja a la muntanya sense saber on va?
Bueno, yo creo que ayer lo comentábamos en la mesa, ¿no? Que tenemos un problema como ser humano, ya como raza humana, ¿no? Y es que somos vagos por naturaleza.
Y
nos cuesta el prepararnos, nos cuesta el ser conscientes, nos cuesta el formarnos. Y en cuanto alcanzamos un cierto nivel, nos volvemos a volver vagos y nos acostumbramos a ese nivel y ya pensamos que no nos va a pasar nada, ¿no? Que ya lo tenemos todo hecho. Entonces nos falta, pues eso, también un poquito de modestia en reconocer que somos muy pequeños, más en el medio natural, y que tenemos mucho que aprender. Porque esa formación, a esa información que comentaba Carlos, ¿no? Esa conciencia que comentabais en la mesa de esta mañana, luego trae consecuencias, ¿no? Esas consecuencias es que tenemos que ser responsables con nosotros mismos, ¿no? Porque tenemos que volver a casa, tenemos que ser responsables con nuestros amigos con los que salimos a la montaña, ¿no? Que tenemos que pasarlo bien y volver todos a casa. Y en caso de profesionales, en caso de administraciones, en caso de empresas, somos responsables de nuestros usuarios, ¿no? Y de nuestros clientes.
Un día, entrevistant amb un alpinista d'aquí d'Andorra que acabava de tornar de l'Everest sense fer-lo, sense poder fer cim, es va quedar com a 25 o 30 metres, es va quedar molt a prop i li deia, tio, diu, no, diu, em quedaven 25 metres per arribar a la meitat de la meva expedició, perquè l'expedició acaba baix. Y eso es una mica en la línea del que estaba comentando al Íñigo, ¿no?
La actividad no acaba en una cima, ¿no? No acaba en un stand y con una foto, ¿no? La actividad acaba en el parking, en el coche y en el bar luego si lo celebramos.
Ella em va dir, diu, jo podia pujar. Diu, el que sé segur és que si pujo no hagués baixat. Diu, perquè hagués esgotat absolutament tota l'energia que em quedava i no ho hagués fet. I això a vegades passa, que no sabem on està el principi i el final de les coses, Carles.
Sí, en aquesta línia, i com deia prèviament, quan sortim a muntanya, fem una activitat, ens ho hem passat bé, perfecte, però jo sempre, i ahir també es va posar sobre la taula, un grandíssim exercici és que quan has acabat l'activitat siguem autocrítics i pensem tot ha sortit bé, però ostres, potser hi ha hagut algun moment en què hem estat a punt no de cagar-la, però tot ha sortit bé, però hi ha algun punt feble que a la següent sortida l'hauríem de tenir present. És a dir, cada activitat que fem, que no sigui un punt de la nostra vida, sinó que tot sigui com una línia increixendo, que cada activitat que fem reflexionem, sobretot quan fem coses de risc, i és la manera d'anar aprenent i d'anar disminuint el risc cada vegada que sortim.
La gent del perfil, els guies de muntanya, són fonamentals per això que tu estàs dient, no? Perquè el client sàpiga exactament què ha de preveure, on estan els límits, i aquest exercici d'autocrítica que m'ha semblat fantàstic, aquesta crida que feies.
Clar, no només és per professionals, que això evidentment ja ho tenen interioritzat, no, sinó
de cara als clients,
clar,
o sigui, de cara a l'usuari.
Que el propi usuari, que encara que vagi per lliure, doncs és un exercici obligatori. I de fet, nosaltres com a professionals, en el meu camp, en el de la predicció, doncs evidentment la meva feina és rebre unes dades, analitzar-les i emetre un comunicat, però també sortim al camp un o dos dies a setmana i prenem dades, fem activitat en muntanya i ens passa a nosaltres mateixos. Vull dir, de vegades quan acabes de fer l'activitat professional dius, sempre és millorable, sempre hi ha hagut algun punt que el teu cos, que la teva ment no ha sigut conscient d'allò, perquè vas amb uns objectius, vas amb un pressing, és el que es diu factor humà, no? I aquest factor humà de vegades et fa prendre decisions que potser no són les més encertades, no són les més raonades, perquè en muntanya doncs el cansament, el fred, no tens temps de raonar encertadament, però sí que has d'evitar doncs caure en impulsos, com pot ser doncs l'adrenalina de fer una activitat que et demana el cos, o complir uns objectius. I per això deia el tema de la reflexió al final de la jornada, de que reconèixer això, i nosaltres com a professionals som els primers que ho hem de reconèixer, i ser modestos i humils, podem ser uns grandíssims esquiadors, però hem de reconèixer on hem estat a punt de tenir un problema, i bé, això jo crec que també és una part formativa que hem de donar a conèixer doncs a la gent que surt a la muntanya habitualment i que hi pensin en això.
Algun cop l'has hagut de cridar a l'alto amb algú?
Perdona.
Si li has tenido que decirle
sí, alien. Sí, sí, sí. No tanto a clientes, porque a los clientes los sueles llevar más controlados y siempre vas dentro de un
mini
margen
briefing previo, amplio, ¿no? Igual.
Briefing previo es evidente que se da continuamente, pero sí, cuando haces actividad por tu cuenta, ¿no? Con amigos y sobre todo cuando haces actividad de más nivel, sí que hay momentos que dices, espera, vamos a parar, vamos a pensar y vamos a valorar en dónde estamos y qué opciones sí, tenemos.
Que baje, ¿no? La euforia, ¿no?
Y si eso es, a bajar
un poquito, la adrenalina,
a bajar las pulsaciones, ¿no? Vamos a dejar de pensar con el estómago y vamos a empezar a usar el cerebro otra vez, ¿no? Y vamos a ver si la decisión más acertada ahora es hacia arriba, hacia abajo o hacia un lado.
Un cop parlant amb un preparador físic m'explicava que estadísticament està comprovat que les lesions acostumen a venir en el tram final dels entrenaments, que és quan ja penses més en la dutxa que no en una altra cosa, però fins i tot en esport professional, eh? I a muntanya també deu passar algo similar, no? Suposo.
Pasa eso y pasa en los accidentes, ¿no? Yo soy miembro del Comité de Seguridad de la FEDME, de la Federación Española de Montaña, y una de las partes que estamos haciendo es trabajar en un observatorio de accidentes y vemos que la mayoría de los accidentes son en la bajada, ¿no? En el descenso, cuando ya hemos dicho, cuando mucha gente ya piensa que ha acabado la actividad.
Sí, sí.
Y muchos son accidentes tontos, que podríamos llamar, que provienen de un tropezón. Y un tropezón a primera hora de la mañana, que estás despierto, que estás con más ganas, más fuerte, no pasa nada. Un tropezón cuando vas cansado supone que te caes al suelo y ya pues no paras igual, o ruedas, o tienes una lesión en las manos, ¿no? O una herida.
Absolutament, absolutament així. Carles, com et deia, què fa un predictor?
Bé, la feina d'un predictor és fer uns butlletins on s'informa als usuaris de quin és el perill d'allaus per les properes 24 hores i no només quin és el perill amb una escala de l'1 al 5, de 1 és feble i 5 és molt fort, sinó també donar claus, donar informació per tal de que l'usuari planifiqui la seva sortida i no és el mateix dir, mira, hi ha un perill 3 per plaques de vent, que sabem que les plaques de vent doncs, estan en diverses localitzacions, no estan per tot arreu, tot depèn d'on bufi el vent, que dir que hi ha un 3 per fusió, per pluja. És a dir, si plou, tots els vessants estan afectats. El perill pot ser en totes les orientacions, tot i que sigui marcat un 3. En canvi, si tens un marcat 3 per plaques de vent, sempre tindràs uns jocs perillosos perquè hi ha les plaques de vent, però allà on el vent s'hagi endut la neu, aquells vessants seran segurs. Per tant, no és només atendre el número, sinó realment llegir la resta d'informació perquè et donarà les claus de dir, ah, doncs mira, millor que anem per aquesta orientació, millor que fem l'activitat al matí, perquè és una situació de fusió per calor i a la tarda estarà més perillós. Per tant, no és quedar-se només amb el número, sinó amb la resta d'informacions. Clar, què passa? Que la resta d'informació és text i això, la percepció humana també, com deia el company, som vagos per naturaleza i acabes llegint en diagonal. Quina és la tendència? Doncs substituir els textos per icones, de tal manera que sigui una
molt lectura
molt visual i sobretot fàcil de recordar, fàcil de recuperar quan tu estàs al camp, és a dir, he llegit el butlletí el dia abans, estic en el camp i allò haig de recuperar, sota condicions de fred, de cansament.
Les investigadores del CEMMA Carles que teníem avui al matí aquí ens deien que, clar, a l'hora de fer un butlletí acabes amb un número, però aquest número és el resultat d'una mena d'equació amb molts factors, però moltíssims, que tot al final convergeix amb aquest número, no? Però vull dir que deien que calia valorar molt la feina de la gent que fa aquesta predicció, no?
Clar, és a dir, jo comentava que faig una predicció a partir d'unes dades que m'arriben. Clar, aquestes dades són dades de l'estat de la neu, dades meteorològiques, què vol dir? Doncs que darrere meu hi ha tota una xarxa d'observadors especialitzats en prendre cada dia les dades de l'estat del mantell, és a dir, fer un tall, identificar les capes, quin tipus de gra, la granulometria, densitat, temperatura, testos d'estabilitat, és a dir, un cop tens la neu identificada, dius, bueno, vale, però això aguanta un pes, no l'aguanta, si inicia una fractura, sí, un cop iniciada pot propagar-se i fer una gran allau, no pot propagar-se. Tota aquesta informació es genera diàriament, ens arriba als centres de predicció, ho analitzem i aleshores, clar, has de sintetitzar tot allò i a més donar una informació diferent per cada regió, perquè el Pirineu, tots sabem que hi ha diferents climes i de fet al Pirineu de Catalunya, que és on treballo jo, doncs es fan 7 graus de perill diferents per 7 zones, és a dir, tenim 7 zones, cadascuna amb les seves característiques pròpies, climàtiques i topogràfiques, tipus de relleus, més pendents, més pendents, i bé, que abans de l'emissió d'aquesta informació doncs, hi ha unes xarxes d'observadors especialitzats que cada dia estan testejant el terreny i gràcies a això podem fer aquestes informacions amb un grau de certesa doncs, elevat, sincerament.
Mm-hmm. Molt important la feina, gràcies Carles, que hauríem d'anar acabant i t'agraeixo moltíssim la part més didàctica que has fet, perquè cada cosa que anaves dient tots anàvem dient que sí, perquè era evident. Has dit, Íñigo, que fèieu feina, que formaves part d'un comitè a la Federació Espanyola, deien que és molt important la feina que facin les institucions públiques, però després també les entitats esportives i que es treballi amb xarxa, no?
Efectivamente, de hecho en el comité de seguridad este no es que seamos cuatro locos mandando, ¿no? Sino que es un representante de cada una de las federaciones autonómicas y trabajamos en común, ¿no? Y no consiste en imponer nada, sino consiste entre todos, conociendo cada uno cómo funciona nuestra federación autonómica, el ver qué problemas tenemos y el buscar soluciones comunes, ¿no? Porque lo que puede funcionar en Cataluña no funciona en Andalucía o lo que se puede aprender de cómo hacen las cosas en Galicia no sirve en Valencia, ¿no?
Las sinergias famosas.
Eso es. Entonces, al final todos salimos al monte, todos compartimos unos espacios más o menos parecidos, ¿no? Unas actividades deportivas que son las mismas y aprendemos de los unos de los otros, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo, como se comentó ayer también, ¿no? El aprender de los accidentes, el aprender de experiencias de otras personas y el aprender de proyectos que están funcionando en distintos sitios, ¿no? Ponerlo en común y de ahí intentar sacar conocimiento que sirva, no sirva a nosotros como comité, sino que ese conocimiento se emane hacia las federaciones y emane, pues con la ayuda de administraciones públicas, que ahí sí que tienen que comprometerse, ¿no? Emane hacia el público, porque es verdad que la montaña tiene muchos más usuarios que los federados en montaña o los esquiadores.
Ho deia abans el Carles, informació, formació i informació, i que els canals evidentment flueixin, i aquí també sí que els que treballem amb això hem de tenir un paper també a jugar, i més encara des d'emissores públiques, com dèiem, com és casa nostra. Íñigo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Carles, moltíssimes gràcies.
Encantat, moltes gràcies.
Fem una mínima pausa i fixeu-vos a què passa, De la neu marxarem a anar de creuer.